Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, jornada amb temperatures ben suaus i amb vent de garbí moderat tot el dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dimarts 13 de desembre, això és el super... de gener, 13 de gener, ja, que això és el supermatí, el moment per repassar tot el que passa a la nostra comarca. Ara sentíem l'Isaac Vila amb aquestes temperatures suaus, ara mateix ronden els 13 graus en molts punts de la comarca. Tot plegat, avui, aquí en el supermatí, us explicarem diversos temes, però entre ells anirem, voldrem conversar sobre... les carreteres del Baix Ter, perquè fa unes setmanes es va crear una plataforma per exigir la millora urgent de diverses carreteres de la zona, especialment les que connecten, podríem dir, la de Torroella amb la Pera i Medinyà, i que presenten, doncs, asseguren greus deficiències de seguretat i també un elevat nombre d'accidents. Per saber-ne més, avui voldrem parlar amb Joan Gell, que és representant de la plataforma per millorar les carreteres del Baix Ter. Ho conversarem amb ell d'aquí uns minuts. També, com que és dimarts, també voldrem parlar de novetats literàries. En aquest cas, també anirem fins a Torroella, perquè, com fem sempre, els dimarts tenim les recomanacions amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Això és el que tindrem avui, però també tenim diversos titulars. I els comencem repassant amb la Maria Alsina. Molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè a prop d'una cinquantena de manifestants, en aquest cas, doncs, s'han estat manifestant aquests dies i ara els pagesos de les comarques gironines aixequen el tall des de fa 5 dies que té bloquejada l'autopista AP7, en aquest cas, a l'alçada de Pontós.
Prop d'una cinquantena de manifestants que encara quedaven a la calçada han començat a recollir aquest dilluns al vespre amb el cap ben alt tota la instal·lació que s'havia preparat i han anat marxant progressivament amb els seus tractors.
Però avui també us explicarem que altres temes, com per exemple que l'Ajuntament de Palamós ha rebut una subvenció de prop de 300.000 euros per desenvolupar el programa Treball als Barris. Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
En aquest cas, té com a objectiu fomentar l'ocupació i afavorir la inserció sociolaboral al municipi.
Aquesta aportació econòmica prové del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Treball i Economia Social del Govern d'Espanya i s'inclou dins el projecte local Palamós Milloro.
I els Mossos d'Esquadra detenen dues vegades en menys de 2 dies una dona multireincident per diversos robatoris, tant a Begur com a Palafrugell.
La primera detenció va tenir lloc el dia 8 de gener a la tarda quan diversos testimonis van veure una dona saltant una tanca d'una casa a Esclanyà, al municipi de Begur.
Les 8 i pràcticament 3 minuts, la Bisbal presenta el pla per transformar el sector sud del municipi en un acte obert al Teatre Mundial.
El document clou la primera fase d'un procés que ha combinat la participació ciutadana i l'anàlisi tècnica. L'acte comptarà amb l'alcalde Òscar Aparicio i Javier Martín, representant de Lands Project, que és l'empresa coordinadora del pla.
I aquest dilluns s'ha activat el nou servei de transport públic a demanda al Baix Ter que millorarà la mobilitat entre 31 nuclis de població de 12 municipis. Estem parlant del clic.cat.
El sistema ofereix una nova opció de desplaçament més accessible i adaptada a les necessitats del territori. El centre del servei serà el centre d'atenció primària de Torroella de Montgrí i l'estació d'autobusos del mateix municipi. I funcionarà de dilluns a dissabte amb 6 expedicions diàries, 3 d'anada i 3 de tornada.
I a l'Espai Dona de Palafrugell ha obert les inscripcions per les activitats del projecte El Benestar al Centre, que es faran des d'aquest mes de gener fins a l'abril. El programa inclou cercles de dones, caminades, tallers corporals, banys de bosc i una exposició sobre pressió estètica. Les places són limitades i totes les activitats tindran servei de cangur. I tenim més titulars. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Perquè en aquest cas ens has d'explicar que el nou Institut Escola Francesc Cambó i Batlle de Verges està en mans de la Generalitat.
En una entrevista al Supermatí, l'alcaldessa del municipi, Diana Canals, assegura que l'Ajuntament no pot fer res més per accelerar el procés i, de fet, ha posat a disposició el solar on es podria construir el nou centre educatiu. La Generalitat, tot i reconèixer que és un tema prioritari, encara no els ha donat resposta.
I la gossa sorda serà qui tancarà el cartell d'un potent Empordà Music Festival 2026.
La cinquena edició del Festival de la Bisbal d'Empordà comptarà amb noms com Figaflaues, La Fumiga, The Tiets o Ginestar. La gossa sorda actuarà el divendres 24 de juliol compartint dia amb la Pegatine, The Tiets o Joan Dausà, entre d'altres.
I I en esports haurem de parlar de noms propis pel que fa a esportistes palafrugellencs, perquè tenim d'una banda que Adriana Vargas lidera l'èxit català al campionat d'Espanya de Madison i Òmnium. Això estem parlant de ciclisme en un campionat aquest cap de setmana al Velòdrom Illes Balears de Palma. També, doncs, en aquest cas sentirem també com ho ha viscut l'esportista de casa nostra, però també tres jugadors formats al Club Handbol Garbí han guanyat la medalla d'or amb la selecció catalana al campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques. Estem parlant d'en Pau Segura, que s'ha proclamat campió amb el juvenil masculí, mentre que en Roger Fernández i en Set Maruny ho han fet amb el cadet femení. Són jugadors que van començar al Garbí, però que actualment estan jugant en altres equips. Tot això és el que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ara que són les 8 i pràcticament 6 minuts, sortim de la nostra comarca, perquè més enllà del Baix Empordà passen coses. I continuen tallades algunes vies després de la protesta dels pagesos contra l'acord entre la Unió Europea i Mercosur. La P7 entre Borrassà i Vilademuls i la C16 entre Casserres i Berga encara no han pogut reobrir-se perquè cal condicionar-les després de dies de mobilitzacions. Els últims talls es van aixecar aquest dilluns al vespre després que representants del sector es reunissin amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Els portaveus de Revolta Pagesa han valorat positivament la trobada i asseguren que el govern ha fet seus els compromisos del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Tot i això, avisen que tornaran a sortir al carrer si d'aquí a 3 setmanes no hi ha avenços reals per reduir l'impacte de l'acord amb Mercosur. El govern s'ha compromès, entre altres mesures, a reforçar els controls, crear càpsules de protecció, impulsar els productes de proximitat i destinar més recursos al sector agrari. I en l'àmbit de la salut, hospitals catalans com el Clínic i el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu treballen en un possible canvi de paradigma en el tractament de la depressió greu. Assajos clínics amb fàrmacs psicodèlics, com derivats de la psilocibina o l'MDMA, apunten que amb una o dues dosis es podria millorar l'estat d'ànim durant anys. Els medicaments encara estan en procés d'aprovació, però podrien començar a prescriure's d'aquí a un parell d'anys, sempre, això sí, sota control hospitalari i combinats amb teràpia psicològica. Avui, Dia Mundial de la Depressió, recorda que aquest trastorn afecta prop del 6% de la població catalana. I Apple ha anunciat una aliança estratègica amb Google per renovar l'assistent Siri. A partir d'aquest any, la nova versió incorporarà la intel·ligència artificial Gemini en un acord que donarà accés a més de 2.000 milions de dispositius. Apple assegura que aquesta tecnologia serà la base del seu sistema Apple Intelligence, tot i que mantindrà el funcionament dins dels seus propis dispositius i servidors. La decisió reforça el paper de Google en la cursa global per liderar la intel·ligència artificial i posa pressió sobre competidors com OpenAI. I l'Iran, el règim ha mostrat múscul amb una gran processó fúnebre retransmesa per la televisió estatal, mentre continua la repressió de les protestes antigovernamentals. Segons ONGs internacionals, hi podria haver més de 500.000 de morts i milers de detinguts en un context de bloqueig d'internet i censura informativa. Tot i el to amenaçador, Teheran assegura que està disposat a negociar amb els Estats Units després que Donald Trump hagi advertit de possibles sancions a qualsevol país que faci negocis amb l'Iran. La Unió Europea ja ha anunciat noves sancions contra el règim iranià. I al nord d'Europa, doncs en aquest cas també creix la tensió pel futur de Groenlàndia. Dinamarca intensifica els contactes diplomàtics per defensar la seva sobirania davant l'interès de Donald Trump per controlar l'illa. L'OTAN intenta mantenir l'equilibri mentre diversos països europeus estudien reforçar la presència militar a l'Àrtic sota el paraigua de l'Aliança. Trump, però, insisteix que aquestes mesures no són suficients i no descarta cap escenari. I dit tot això, a les 8 i pràcticament 9 minuts tornem cap a la nostra comarca. Perquè és moment de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, com anem?
Què és el que ens pots explicar?
Avui dimarts el més destacable serà el vent de Garbí, que serà protagonista. De fet, ja ha entrat durant aquesta passada matinada i ha fet pujar la temperatura sobtadament. Ara mateix tenim valors que, si comparem amb 24 hores enrere, són 12 graus, 8, 9, 10, 12 graus més alts que no pas ahir a aquesta mateixa hora. Per exemple, ara mateix, vent suau, la temperatura a la Tallada d'Empordà, 11 graus, 13 graus a la Bisbal, 13 graus a Palamós, també 13 graus a Sant Feliu, 13 a Calonge, 13 a Palafrugell, una temperatura molt suau i molt homogènia pràcticament a tota la comarca. Bé, doncs, com que ja partim d'unes temperatures més elevades, al migdia, a les hores centrals del dia, la temperatura podrà arribar als 15, 16 o fins i tot puntualment 17 graus, amb una jornada molt assolellada i amb vent de garbí que serà destacable. Vent que pot arribar a cops de 40-50 km per hora en alguns sectors ben exposats. El mar s'alterarà, mar espessa, i a mesura que ens anem mar enfora, la situació marítima continuarà ben alterada. Aquesta situació de tranquil·litat continuarà al llarg d'aquestes properes jornades, i atenció, perquè sembla que potser al cap de setmana el temps es vol embolicar una mica més amb l'arribada d'una possible nova llevantada. Ara ho hem de dir amb una mica amb la boca petita.
Doncs bé, gràcies, Isaac Vila. Evidentment ho anirem repassant en pròximes edicions del Supermatí perquè ens expliquis a mesura que avancin els dies, que és el que podrem tenir aquest pròxim cap de setmana, encara queda una mica. Pràcticament a les 8 i 11 minuts, ara farem una pausa publicitària i tot seguit parlarem de les carreteres i parlarem precisament de la plataforma Baix Ter, que exigeix la millora urgent de diverses carreteres de la zona, especialment les que connecten entre Torroella de Montgrí amb La Pera o Medinyà. Tot això és el que parlarem aquí al Supermatí després d'aquesta pausa. Tornem tot seguit. Fins ara.
Supermatí. Supermatí.
Vols estalviar en impressió sense sorpreses? A Copicat Girona t'ho posem fàcil amb el nostre sistema pagament per ús. Només pagues pel que imprimeixes. Consumibles, reparacions i desplaçaments, tot inclòs. Confia en una empresa de proximitat amb més de 30 anys d'experiència. Som experts en impressores i escàners professionals. Copicat Girona. Truca'ns al 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat Girona, la impressió intel·ligent.
Quan necessites maquinària de jardineria o forestal o posar-la a punt, és important confiar en professionals. A Taller Xupet 33 ens dediquem a la venda i reparació de petita maquinària de jardí i forestal amb servei tècnic especialitzat. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Husqvarna i Anova i Estil. Ens trobaràs a la Bisbal d'Empordà, al polígon industrial d'Aigüeta i també a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet 33.
La cafeteria pastisseria Giovanni Spinelli de Pals portem ja molts Nadals elaborant pastisseria tradicional italiana, com els panetones, amb els millors ingredients. Us agraïm la vostra confiança per haver-nos visitat aquestes festes i haver gaudit dels nostres productes. Cafeteria pastisseria Giovanni Spinelli de Pals. Tornarem a obrir la propera Setmana Santa. Bon any nou, gràcies i fins aviat.
Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
I continuem al Supermatí, moment del comentari d'opinió. Un comentari que avui ens el porta Martí Sabrià.
Hipocresia. Com ens agrada presumir d'empordanesos, no només quan ens referim al paisatge, sinó també quan parlem de cultura, o sobretot de gastronomia. Quantes vegades hem presumit tots, en taules i xefles davant de forasters, de les gambes de Palamós, del recull de Fonteta o d'Ullastret, de les pomes d'Ullà o de Tarroella, dels vins de l'Empordà, dels xais de Montràs o dels olis de Fontclara. Però Però ara, quan la gent que fa possible aquestes produccions que impulsen la nostra autoestima crida una revolta per tal de defensar la seva pervivència professional i econòmica, els empordanesos, que no fem part del món pagès i ramader, actuem com si sentíssim ploure. Deu faltar que els sectors de l'alimentació, els periodistes dels mercats i els botiguers, que la gent del món de la restauració, siguin o no els que s'autonomenen de quilòmetre zero, facin costat als revoltats. I sobretot deu faltar que els consumidors ens plantem, que prioritzem el consum d'aquests productes de la nostra comarca, les fruites, verdures, carns, peixos, formatges, olis i vins. Si ho féssim, aquest país és tan petit i el nombre de pagesos i ramaders que queden tan menut que no els caldria cap mercat exterior, ni tan sols l'espanyol, si els de casa prioritzem els productes de la gent de casa. Molt millor que acabar enyorant tot això de què presumim.
Doncs bé, moltes gràcies per aquest comentari d'opinió. Martí Sabrià, que és qui ens l'ha portat. Hem arribat ja a un quart de nou del matí. Fa unes setmanes es va crear una plataforma al Baix Ter per exigir la millora urgent de diverses carreteres de la zona, especialment les que connecten Torroella de Montgrí amb la Pera i Medinyà, que presenten assegurant greus deficiències de seguretat i un elevat nombre d'accidents. Per parlar de la primera trobada que es va fer el mes passat a l'Espai Ter i també quins són els passos de futur, avui ens visita un dels membres de la plataforma, Joan Güell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut, doncs, aquí al Supermatí. No, abans d'explicar, no, com va anar la trobada, quines són les principals demandes que feu des d'aquesta plataforma?
Perdó, les principals?
Demandes.
Ah, bé, nosaltres el que ens hem marcat com a objectiu principal és pressionar al màxim possible tot el que ens sigui permès i tot el que puguem per aconseguir treure d'una vegada per sempre la situació aquesta tan complicada de circulació que tenim al Baix Ter, sobretot a les carreteres que connecten Torroella amb la Pera i Torroella amb Medinyà, com tu bé has dit. Hi ha una deficiència gravíssima reconeguda per l'administració, però que no es fa res i no avancem. S'han fet poquetes coses, de tot el que es va dir que es faria, s'han fet poquetes coses, però el tema és que continuem tinguent unes carreteres nefastes, estretes, sense voral de seguretat, sense arcent, que es diu en castellà, i a la que s'hi mata gent cada dos per tres. I, esclar, això ha cansat a la gent, ha cansat a la població, i tothom està molt encrespat, hi ha uns nervis terribles, perquè vas parlant amb gent, no, el meu fill també li va passar un accident, no, aquí s'hi va matar fulano de tal, aquí fa anys hi va morir no sé qui, i esclar, això és insostenible. L'objectiu és pressionar el màxim que puguem a qui tingui que desllodrigar tot això perquè això avanci.
En aquesta plataforma hi ha el suport d'alguna administració?
No, és una plataforma absolutament apolítica en la que el que pretenem i el que volem és fer costat als ens locals, als ajuntaments que s'han partit la cara amb l'administració per tirar endavant totes aquestes carreteres i que després de molts i molts anys veuen que no avança, que la cosa no corre, que la cosa no es mou. És sorprenent com l'administració s'emplena la boca moltes vegades de paraules boniques i de què protegeix a la gent i que busca la seguretat i tal, i en aquí no hi ha maneres d'avançar. No acabem d'entendre què passa, però no hi ha maneres d'avançar.
Parlàvem, no?, que vau fer una trobada. Com va anar?
Mira, això va ser realment sorprenent, la resposta que va tenir. Tot va venir d'un WhatsApp que un company d'aquí, Torroella, va posar arrel de l'última mort que hi va haver en el mes de desembre. Va posar un WhatsApp un post en un Facebook local que en diem el Safreig de la Vila, queixant-se i dient que semblava estrany i que ja n'hi havia prou d'aquesta permanent ratonera que tenim aquí en aquestes carreteres. I resulta que el va començar a trucar gent, el va començar a parlar amb gent i va decidir convocar aquesta reunió així, d'una manera molt informal, a l'Espai Ter que tenim aquí a Torroella. La sorpresa per tots, jo hi vaig anar a veure què passava, La sorpresa per tots va ser que hi havia els consistoris de Torroella, de Pals, d'Ullà, de Gualta, de Parlavà, presents, i ens van explicar on estava el tema. I una mica veient això i veient l'interès que hi havia amb la quantitat de gent que va venir-hi, amb que això d'alguna manera avancés, vam decidir, tres o quatre vam dir, doncs nois, aquí s'ha de fer alguna cosa, i a partir d'aquí ens vam començar a juntar uns quants i ho estem tirant endavant.
Deia, no?, que hi havia els principals ajuntaments, per tant, què és el que diuen aquests consistoris?
Bé, diuen que han fet moltes reunions i que hi ha molts projectes i molts plans sobre la taula. Sembla ser que el més contundent és un del mes de gener del 2017, en què el conseller Rull, en aquell moment, avui president del Parlament de Catalunya, va prometre tota una sèrie de millores, de les quals se n'han fet unes quantes, però queden resumides amb la rotonda de l'Empalme, amb la rotonda de Verges, amb el tros de carretera que han millorat des de Medinyà fins a Guses, i la rotonda de Parlavà. I aquí s'ha acabat les millores que han fet. Ens han vingut a posar, no sé si fa dos anys o un any i pico, una capa d'asfalt d'aquell que fa soroll a la carretera que va fins a la Pera des d'aquí a Torroella, perquè no corrim tant i ens sentim culpables d'anar de pressa, i el mateix han fet amb la carretera que va de Torroella a l'Estartit, però realment les millores de seguretat que s'han de fer no es fan, i no hi ha fins a data d'avui, no hi ha, que sapiguem, no hi ha projecte definit per fer-les.
I vosaltres, com a plataforma, quins són els passos que voleu fer a partir d'ara?
Nosaltres els estem definint, no te'ls puc dir encara concretament, perquè això va ser el mes de desembre, hi ha hagut les festes de Nadal, estem consolidant la plataforma, vam tenir una reunió aquest passat divendres on hi van assistir persones de pràcticament quasi tots els pobles afectats, gent molt interessada en que això tiri endavant i en presentar guerra o presentar d'alguna manera interès en que això es desencalli d'una punyetera vegada, que comencin a posar màquines a la carretera i que comencin a fer el que s'ha de fer. Si s'ha de fer per trams o s'ha de fer tot de cop, no ens hi posarem pas, però evidentment que es faci. Que es faci, perquè és que a més estem parlant d'un projecte que és el xocolat al lloro, estem parlant de 20 o 25 milions d'euros. Vull dir que és un far de riure. És un far de riure, però ens tenen aquí oblidats.
Estem parlant amb un dels membres de la plataforma que demanen millores en aquestes carreteres, és Joan Güell. Per tant, parlem, no?, d'aquestes carreteres que estan en mal estat, d'uns aspectes, d'uns temes que fa molts anys que duren. En un futur ideal, què és el que demanaríeu vosaltres?
En un futur ideal, a veure, hi ha quatre o cinc actuacions que són urgents. Una, l'ampliació de la carretera que va de la Pera fins a Torroella de Montgrí. L'ampliació vol dir mig metre o un metre més per cada carril i un arcent com Déu mana. El mateix per la carretera que va des de Medinyà fins a Torroella, de la que se n'ha fet un tall entre Medinyà i Gusa. O sigui, continuar amb aquest tipus de carretera fins a Torroella de Montgrí. L'ampliació, o millor dit, la securització, perquè no hi hagi tants accidents, de la carretera que va de Torroella de Montgrí fins a l'Estartit, que aquí està considerada la segona carretera més mortal de Catalunya, amb més accidents, la més sinistra. I és una carretera local que fa 6 quilòmetres i que té un trànsit a l'estiu important, però a l'hivern és relativament tranquil·la. Doncs, amb tot i això, té el rànquing, el luctuós rànquing de ser la segona amb més sinistralitat de Catalunya. Un altre capítol important és la variant de Torroella de Montgrí. Aquí a Torroella de Montgrí, a l'estiu, no hi cabem. Passen cotxes que van a per tot arreu, és un nucli important de comunicacions i es generen unes cues impressionants, a vegades de 3, 4 i 5 quilòmetres, perquè tothom ha de passar pel mateix punt. Sembla ser que una de les alternatives de millorar aquesta viabilitat és de fer una variant per anar cap a l'Estartit sense que passi pel centre de Torroella. I hi ha posats a demanar, segurament, una altra de les coses que s'hauria de tenir en compte, és el desdoblament de ponts sobre el riu Ter, o una alternativa que no tothom hagi de venir a voltar a Torroella, havent-hi només el pont de Torroella i el pont de Verges com a alternatives per creuar el riu, amb un trànsit que, sobretot a l'estiu, es converteix en una zona molt conflictiva.
Sou optimistes?
Bé, ho hem de ser-ho, perquè si no, no ens hi haguéssim posat ni ens ho plantejaríem. Nosaltres apretarem tot el que puguem i tot el que estigui a les nostres mans, i veiem que hi ha una implicació del territori molt important, molt. O sigui, jo em trobo gent pel carrer que em diuen, escolta-me, tot el que necessiteu, apreteu, tireu endavant, i quan hàgim de fer alguna cosa aviseu que nosaltres hi serem. Però això és constant. Cada moment que surts al carrer jo m'hi trobo, i els altres companys els hi diuen exactament el mateix. Optimistes hem de ser, evidentment. No hi ha res que es aconsegueixi gratuïtament, haurem de remengar-nos i haurem de treballar-hi, però cal ser optimista. Cal ser optimista perquè, a més, és una cosa de justícia. Qualsevol persona que vingui i passi per aquestes carreteres veurà que quan passa un camió t'has d'apartar i no hi ha lloc on apartar-te. Per tant, l'única cosa que queda és frenar, amagar-te una mica i esperar que el camió passi. Jo l'altre dia venia de Girona, anava darrere un camió, i el camió, em vaig fixar-hi perfectament, entre les rodes del camió i els límits del carril on te passava, apenas hi havia un pam d'espai a cada costat. Què vol dir? Que el camió, la major part de les vegades, envaïa el carril contrari per poder circular més tranquil. Perquè hi ha hagut molts casos de camions que se n'han anat a baix. Recentment, en tres mesos cap aquí, n'hi ha hagut dos o tres. Vale? Se'n van a baix perquè no tenen prou espai. Aleshores, què fan? Em baixen al carrer al contrari. Hem de ser optimistes en que això es faci justícia d'una vegada i es pugui aplicar una solució que no és res de l'altre món, que simplement és eixamplar les carreteres un metre per cada costat i fer un arsen com Déu mana. I ja està, no volem dobles carrils ni volem vies ràpides, no. Volem una cosa segura.
Hi ha algun aspecte més que no haguem explicat sobre aquesta plataforma? També li volia preguntar quantes persones són.
Bé, l'estem acabant de configurar. Hi ha 8 o 10 persones que conformem el que seria la primera línia, i després tenim una altra línia en què hi ha tots els pobles implicats, amb la qual ja ens aniríem cap a 25 persones o 30 persones, i a partir d'aquí veurem a veure com acabem desenvolupant. Segurament es crearan unes comissions de treball pels diferents aspectes que s'han de tocar, per la comunicació, per la realització d'accions, etc. Estem treballant.
Doncs bé, en tot cas, a mesura que vagin avançant les setmanes i tinguem novetats, ja en tornem a parlar. Hem parlat amb Joan Güell, que és un dels membres d'aquesta plataforma que reclamen millores a les carreteres del Baix Ter. Moltíssimes gràcies, doncs, per
visitar...
Sí, digues.
Deixa'm dir una última cosa.
I tant.
Agrair i demanar als mitjans de comunicació, com vosaltres, que ens heu mostrat un interès des del primer moment en què continuï seguint així. Nosaltres farem tot el possible per apretar i us mantindrem informats, i us demanem, si us plau, que us mantingueu al nostre costat per fer evident aquesta manca de justícia comunicativa per carretera que tenim en aquest punt de la geografia de casa nostra.
Doncs bé, moltes gràcies, Joan Güell, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I ara és moment també d'ampliar-vos les notícies que us hem explicat en format de titulars fa una mitja hora aproximadament, un minut, i arribarem ja a 8:45 del matí. Som al Supermatí i us hem d'explicar que els pagesos de les comarques gironines han aixecat el tall que des de fa 5 dies té bloquejada l'autopista a P7.2. Ha passat un cop que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hagi reunit amb representants de Revolta Pagesa i ha ratificat els compromisos adquirits ahir pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Maria Alzina, què ens pots explicar?
Els portaveus del col·lectiu han sortit contents de la reunió i han desitjat que les assemblees sobiranes dels talls decidissin abandonar la protesta tal com ha passat finalment. Els pagesos han alertat, però, que si les promeses per minimitzar l'impacte sobre el col·lectiu del pacte UE-Mercosur no es compleixen, tornaran a sortir les carreteres. A Puntós, a l'Alt Empordà, els pagesos de les comarques gironines han aixecat el tall que feia que 5 dies que tenia bloquejada l'autopista AP7. Prop d'una cinquantena de manifestants que encara quedaven a la calçada han començat a recollir amb el cap ben alt tota la instal·lació que s'havia preparat i han anat marxant de manera progressiva amb els seus tractors. Un cop acabada la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els representants de Revolta Pagesa, aquests han trucat als seus companys dels diferents talls per tal d'informar-los del resultat de la trobada. Després d'una petita assemblea, els pagesos gironins han decidit aixecar finalment aquest tall a l'AP7.
I l'Ajuntament de Palamós ha rebut una subvenció de prop de 300.000 euros per desenvolupar el programa Treball als Barris, amb l'objectiu de fomentar l'ocupació i afavorir la inserció sociolaboral al municipi. L'aportació econòmica prové del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball i Economia Social del Govern espanyol i s'inclou dins el projecte local Palamós Millora. Carla Salom.
Una de les accions més destacades és la posada en marxa de 4 cursos gratuïts en pràctiques d'empreses del municipi. Les formacions programades inclouen un curs de pintura nàutica, un curs de cuina de quilòmetre zero, un altre de neteja professional al sector sociosanitari i un de feines administratives a distància. Aquests cursos estan adreçats a persones majors de 16 anys inscrites com a demandants d'ocupació o de millora laboral. El programa també preveu un pla d'ocupació temporal amb la contractació de 3 persones durant 9 mesos. Els 9 perfils professionals reforçaran àmbits estratègics del municipi com el comerç, el turisme, els sistemes d'informació geogràfica, alhora que les persones contractades guanyaran experiència laboral en àmbits específics. Dins el projecte Palamós Millora, Tradició i Innovació, també s'han programat 2 activitats adreçades a empreses i persones que cerquen feina. D'una banda, es farà la segona jornada d'Economia Blava, enfocada a l'activitat econòmica relacionada amb el mar. De l'altra, s'oferirà un seminari sobre noves tecnologies pensat per millorar la competitivitat de teixit productiu local. Amb aquest conjunt d'actuacions del consistori vol consolidar el projecte Palamós Millora com una eina per millorar l'ocupació, elevar la qualificació professional i potenciar el desenvolupament econòmic del municipi, sempre amb criteris d'igualtat d'oportunitats i no discriminació.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 vegades en menys de 2 dies una dona multireincident per diversos robatoris tant a Esclanyà com a Palafrugell. La primera detenció va ser el dia 8 de gener a la tarda, quan diversos testimonis van veure una dona saltant en una tanca d'una casa a Esclanyà i que, recordem, el municipi de Begur, Carla Saló.
Els agents van iniciar una recerca i la van trobar caminant cap a Palafrugell. Portava joies i mòbils i els Mossos van contactar amb el propietari de la casa, que va confirmar que els objectes robats eren seus. Els policies van comprovar que havia entrat per la porta lateral i que els calaixos estaven regirats. La dona va ser traslladada a la comissaria de la Bisbal d'Empordà. L'endemà va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat per ordre del jutjat de guàrdia de la Bisbal. Poques hores després, la policia local de Palafrugell va aturar un vehicle sostret que conduïa la mateixa dona. Aquella mateixa matinada, la sospitosa hauria entrat a robar a casa d'una dona gran mentre dormia. La víctima es va despertar i va veure les llums enceses, la porta del garatge oberta i els calaixos regirats. Li van sostreure documentació i joies. Els Mossos la van tornar a detenir i aquest dilluns ha tornat a passar a disposició judicial. El jutge ha decretat novament la seva llibertat.
Gràcies, Carla. I la Bisbal presenta el pla per transformar el sector sud del municipi en un acte obert al Teatre Mundial. El document clou la primera fase d'un procés que ha combinat participació ciutadana i anàlisi tècnica. L'acte comptarà amb l'alcalde Òscar Aparicio i Javier Martín, representant de l'ANS Project, que és l'empresa que coordinarà aquest pla. Maria Alzina.
La diagnosi ha recollit les necessitats, reptes i oportunitats del sector sud a partir de trobades sectorials, sessions obertes i una enquesta pública. Aquestes aportacions han permès identificar els principals dèficits del barri i recollir propostes de millora urbana i social. Amb aquest treball, l'Ajuntament vol presentar candidatura a la convocatòria del 2026 del Pla de Barris del Govern de Catalunya, que podria aportar entre 3 i 12 milions d'euros amb un cofinançament públic del 70%. El projecte projecte busca impulsar una transformació profunda en una de les zones amb més necessitat de renovació d'equipaments, espai públic i dinamització comunitària. El pla es basa en tres grans línies d'actuació. El primer eix és la transformació física amb propostes com la rehabilitació urbana, l'accessibilitat i la millora dels espais públics. El segon és la transició ecològica amb accions per impulsar la mobilitat sostenible, les infraestructures verdes i l'adaptació al canvi climàtic. El tercer eix és l'acció sociocomunitària centrada en la reducció de desigualtats, la salut, l'educació, l'ocupació i la cohesió social.
Des d'aquest dilluns s'ha activat el nou servei de transport públic a demanda del Baix Ter que millorarà la mobilitat entre 31 nuclis de població de 12 municipis. És el Clic.cat. El sistema ofereix una nova opció de desplaçament més accessible i adaptada a les necessitats reals del territori. El centre del servei serà el centre d'atenció primària de Torroella i l'estació d'autobusos del municipi i funcionarà de dilluns a dissabte amb 6 expedicions diàries. 3 d'anada i 3 de tornada.
Els horaris cobriran franges de matí, migdia i vespre pensades per facilitar desplaçaments laborals, educatius i comercials. A més, el servei connectarà amb altres línies de bus interurbà. Els veïns podran reservar trajectes de fins a 7 dies abans o com a màxim una hora abans de l'hora prevista de recollida. Per fer-ho, caldrà utilitzar l'aplicació mòbil Nemi o fer una trucada telefònica. Aquest model de mobilitat permetrà adaptar els recorreguts segons la demanda, evitant trajectes innecessaris i reduint el temps d'espera. A més, permetrà connectar nuclis que tradicionalment no compten amb una línia d'autobús. La Generalitat preveu atendre més de 8.000 desplaçaments el primer any i arribar als 12.000 usuaris anuals el 2027. El servei connectarà punts com les Olives, Garrigoles, Verges, l'Estartit, Gualta o Fontanilles, entre molts altres, en una àrea amb una elevada dispersió demogràfica.
De fet, la directora general de Transports i Mobilitat a Catalunya, Susi López, ha destacat que el projecte forma part d'un estudi de millora del transport al territori que s'ha aconseguit desenvolupar i acabar des del govern.
Recorda, però, que encara hi ha feina per a desenvolupar. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, s'ha mostrat satisfet de la proposta, tenint en compte que la zona del Baix Ter compta amb nuclis de població dispersos i on creix de manera exponencial la població a l'estiu.
Sí, bueno, per nosaltres AMSA és una empresa del poble, no? Va néixer pràcticament a Torroella i, per tant, coneix el territori, coneixem la seva gent, molts dels conductors són de Torroella o l'Estartit, per tant, és una empresa que ens genera moltíssima confiança i, per tant, amb això també estem doblement satisfets.
El president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, ha coincidit a dir que el Clic.cat és una necessitat a la zona del Baix Ter. També ha remarcat, però, que encara hi ha feina per fer. Un dels principals reptes, a part de continuar treballant en el transport i la mobilitat dins la comarca, és poder connectar aquests serveis amb transports interurbans cap a Girona o Barcelona.
L'Espai Dona de Palafrugell ha obert les inscripcions per les activitats del projecte El Benestar al Centre, una iniciativa pensada per promoure la salut emocional, física i social de les dones entre els mesos de gener i abril. El programa comença aquest mes amb un cercle de dones, un espai de trobada i suport mutu que es repetirà al llarg del trimestre. El mateix mes també s'ha programat el taller Cossos que senten, una proposta de treball corporal i emocional conduïda per la psicòloga Marina Sabater, centrada en l'escolta del cos i les sensacions. Al mes de febrer, les activitats inclouen una caminada a l'entorn natural del Centre Tramuntana, pensada com una activitat de benestar físic i connexió amb l'entorn, i una nova sessió del Cercle de Dones, que manté el caràcter continuat del projecte. Ja durant el mes de març, el programa inclourà l'activitat El cos com a territori propi, centrada en l'autoconeixement, la confiança i la presència. La proposta, a càrrec de Núria Vives, d'Espai Eix, i també l'Espai Dona, inclou una sessió adreçada a dones joves d'entre 15 i 29 anys, i una segona sessió integrada dins del Cercle de Dones. Ja a l'abril, el projecte tindrà una nova trobada del Cercle de Dones i un bany de bosc, una activitat de relaxació i connexió amb la natura, amb el lloc pendent de concretar. El programa també inclou l'exposició il·lustrada per Amé Soler, que és a Tres Voltes Rebel, sobre pressió estètica, una proposta de sensibilització oberta al públic. Les places són limitades i la participació es confirmarà per ordre d'inscripció. Uns dies abans de cada activitat, els participants rebran un avís recordatori. I a més, totes les propostes tindran servei de cangur. En aquest cas, per facilitar l'assistència i les inscripcions es poden fer a través d'un formulari que ha habilitat Espai Dona i que podeu trobar també a través de les seves xarxes socials. I el nou Institut Escola Francesc Cambó i Batlle de Verges és ja en mans de la Generalitat. En una entrevista al Supermatí, l'alcaldessa del municipi, Diana Canals, assegura que l'Ajuntament no pot fer res més per accelerar el procés i, de fet, ha posat a disposició el solar on es podria construir el nou centre educatiu. La Generalitat, tot i reconèixer que és un tema prioritari, encara no els ha donat resposta. Joan Coll.
La construcció d'un nou edifici per a l'Institut Escola Francesc Cambó i Batlle és un dels temes més urgents a Verges, ja que actualment funciona en dues seus, una de les quals en barracons des de fa més de 13 anys. Canals lamenta que els adolescents arriben a dir que quan acaben quart d'ESO aniran a un institut de veritat.
Nosaltres com a Ajuntament hem entregat tota la documentació ja, em sembla, des del mes abril-maig, si no recordo malament, ho dic així, vam entregar ja tots els documents per l'estació del solar, que aquesta, bueno, no és ben bé sessió, és una posada a disposició del solar al Departament d'Educació. Com que des dels serveis territorials de Girona no ens donaven cap resposta i havíem enviat diverses comunicacions demanant com estava el tema, ara fa potser 3 mesos vam anar a veure la consellera a Barcelona, li vam anar a exposar la situació amb la que ens trobàvem i la consellera ens va dir que, bueno, que realment a Catalunya hi ha molts problemes amb moltes de les escoles que estan en barracons.
Per altra banda, durant l'entrevista del Supermatí, Canals ha repassat l'actualitat de Verges i també posa en relleu una problemàtica estesa arreu del país, com és la dificultat en la gestió administrativa municipal davant la manca de figures com el secretari o l'interventor.
Tenim la secretaria de l'Ajuntament de Verges, l'està ocupant una persona, el que passa és que ho fa interinament, diguéssim, vull dir, fa interinament, està en acumulació i ja de fa uns mesos ens va dir que volia plegar. De fet, ens està aguantant per estar aguantant la plaça fins que ens necessit que puguem incorporar una persona nova. Per tant, la seva funció bàsicament és pagar factures i poder pagar les nòmines dels treballadors municipals. Per tant, estem una mica en quadro i tenim molts temes sobre la taula pendents.
Pel que fa a les eleccions municipals del 2027, l'alcaldessa de Verges assegura que encara no ha decidit si es presentarà de nou. Reconeix que ha estat una legislatura dura i encara no ha parlat amb el grup municipal.
Tres minuts per tres quarts de nou del matí, és dimarts 13 de gener, moment també de repassar algunes de les altres notícies, en aquest cas també des de pel que fa als esports, perquè tres membres de la fàbrica de l'handbol Garbí s'han proclamat campions amb la selecció catalana i tornen a casa amb la medalla d'or al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques CSA del 2026. Estem parlant d'en Pau Segura amb l'or, amb el juvenil masculí, i en Roger Fernández i en Set Maruny, or amb el cadet masculí. S'ha disputat per tercer any consecutiu una competició a Catalunya sota l'organització de la Federació Catalana d'Handbol. Els tres jugadors són procedents de la base del Club Handbol Garbí, però que ara militen en altres equips punters de l'handbol català. En Roger i en Set juguen al Barça des de fa 4 temporades i en Pau juga al Bordils. I avui també us hem d'explicar que Adriana Vargas també és un dels noms destacats del Campionat d'Espanya de Pista de Madison i Òmnium, que s'ha disputat al Velòdrom de les Illes Balears de Palma. La ciclista júnior palafrugellenca ha signat una actuació excel·lent que l'ha consolidada com una de les grans promeses del ciclisme català de pista i ha liderat una selecció que ha tancat el campionat amb 2 títols estatals i un total de 6 medalles. De fet, a Vargas es va proclamar campiona d'Espanya d'Òmnium Júnior durant la jornada dissabte, després de dominar amb autoritat la prova d'eliminació i saber gestionar el lideratge en el conjunt de disciplines que conformen la modalitat. Amb una actuació sòlida, intel·ligent i regular, la ciclista va demostrar una gran maduresa competitiva per assegurar-se el títol estatal. Així ho ha explicat.
El dissabte era d'Òmnium, que l'Òmnium són 4 proves que s'ha d'intentar ser regular per poder guanyar l'Òmnium, ja que, per exemple, a l'Scratch, que vam començar el dia, em vaig quedar en 3ª posició, al seguidament del Tempo, que vaig quedar en 2ª, i per la tarda va ser l'eliminació i puntuació, que aquestes 2 proves les vaig guanyar. Llavors, conjuntament, es diu l'Òmnium, que vaig aconseguir la victòria i per això, doncs, campiona d'Espanya de pista d'Òmnium.
Lluny de conformar-se, la corredora va tornar a brillar en diumenge en la prova de Madison Junior, que va formar parella Marina Fernández. El duet va oferir una exhibició de compenetració i potència i es va imposar amb una clara superioritat després de guanyar 6 sprints, inclòs el definitiu, per arribar als 40 punts i penjar-se una segona medalla d'or. Un triomf que va confirmar la solidesa del tàndem i el gran moment de forma d'Adriana Vargas.
I el dia següent era la Madison, que això es tracta de les parelles, i vaig fer amb la meva companya de selecció, Marina Fernández, que ella el dia abans a l'Òmnium va quedar segona, i llavors érem les més fortes i la Madison la vam controlar bastant bé. Juntament vam fer un bon treball i vam també guanyar l'or. Llavors som campiones d'Espanya de Madison també.
Els resultats donen continuïtat a la progressió d'Adriana Vargas, que ja havia destacat en l'edició anterior del campionat amb bones actuacions en el seu primer any com a júnior. En aquell cas, va aconseguir medalles de plata en scratch i keirin. I ara posem una mica de música, perquè estem sentint Esbarzers. La Gossa Sorda tanca el cartell d'un potent Empordà Music Festival 2026. La cinquena edició del Festival de la Bisbal comptarà amb noms com Figaflaues, La Fúmiga, De Tallets o Ginestà. La Gossa Sorda actuarà el divendres 24 de juliol i compartirà dia amb La Pegatina, De Tallets o Joan Dausà, entre altres. Joan Coll.
Ahir migdia es va anunciar que els valencians La Gossa Sorda són el grup que tanca el cartell d'enguany de l'Empordà Music Festival, que tindrà lloc el 24 i 25 de juliol. Aquest any, en el marc del 5è aniversari del festival, que es celebra a la Bisbal d'Empordà, el certamen ha crescut i ha programat 2 dies de música amb noms de primer nivell de l'escena musical dels Països Catalans, com Figaflaues, La Fúmiga o Ginestà, que ompliran de gom a gom l'aparcament de l'antic camp de futbol vell de la capital baixempordanesa. Va ser el passat 16 de desembre quan el Festival Bisbalenc va anunciar el cartell complet de l'edició d'aquest any, però a la vegada van deixar un buit per un artista en confirmar que ahir es va conèixer que són els músics del País Valencià. Amb aquesta confirmació i el cartell complet de l'Empordà Music Festival, el certamen de la Bisbal d'Empordà es confirma com un dels festivals d'estiu de referència del Principat. Un total de 16 grups i artistes conformen el cartell d'enguany del Festival Baix Empordanès.
Doncs bé, hem posat una mica de música, però ara, a la recta final del supermatí, és moment de posar, en aquest cas, literatura. I perquè, i com fem sempre, també els dimarts en aquest programa, anem fins a la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Maria Teresa Calabús, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé, després de festes, espero que vosaltres també, us hagi anat tot molt bé.
També, ara ja tornar a la rutina.
Perfecte, doncs és on estem còmodes, eh que sí?
Sí, tot i que també els dies de festa també van bé, eh?
Bueno, sí, el que passa que quan acabes i estàs esgotat de tantes coses, no?, del menjar, de família, de rumiar, veure què s'ha de fer amb uns, amb altres, com quedes bé, com quedes malament, bueno, de fet, un estrès, eh?, les festes nadalenques a nivell particular. Bueno, si ets un nen t'ho passes molt bé. Però ja fa anys que no som nens.
No, això ja va quedant enrere, tot això.
Sí.
En tot cas, què és el que ens portes avui?
De què parlem avui? Doncs mira, avui he decidit parlar-vos d'una col·lecció sencera, perquè l'editorial Viena és una editorial que s'ha especialitzat, em sembla molt curosa, tant amb les traduccions com amb la selecció de llibres que fan, val? Llavors, tenen una col·lecció exquisida que es diu Els petits plaers, tot està ben aconseguit, el nom, el format, la mida, tot. I aquesta col·lecció està a punt d'arribar al número 50 i hi ha tots els autors, bueno, autors universals, és a dir, mira, Edith Barton, hi ha japonès Tanizaki, hi ha l'Irene Nemirovski, Stefan Zweig, en català Llorenç Villalonga, l'Aurora Bertrana, en francès hi ha la Colette, Henry James en anglès, i Isaac Dinesen, que tots el coneixeu per la pel·lícula de Memòries d'Àfrica. Hi ha una selecció molt gran de tota la literatura, i els llibres es poden llegir en 2 hores. Un viatge en tren, un dia que sapigueu que heu de tenir una estona d'espera. L'edició fa un pam, són llibres d'un pam, petitíssims. Aquest sí que se'n pot dir de butxaca, tot i que el format i tota l'edició no dona la imatge aquesta de llibre d'aeroport, eh? Vull dir, és un llibre molt cuidat i una col·lecció molt cuidada. I la volem recomanar perquè en el temps que estem vivint, primera, aquests autors són de primera línia i això amb això vol dir que són... Que si últimament heu llegit obres que sembla que dius mira, sí, no n'hi ha per tant, no és pas que sigui tan bo, m'havien dit que era boníssim, però... Quan hi ha aquest però, quan hi ha aquesta sensació de que no trobeu el que us agrada, de que falla alguna cosa, creu-me, en aquesta col·lecció no hi haurà cap llibre que no hi noteu la qualitat literària de primera línia. Es llegeixen com un conte llarg, val? No podem dir que siguin una novel·la, tot i que la idea és, a veure, és una història autoconclusiva, evidentment, però jo em refereixo a tastar aquesta alta literatura del segle passat o de fa 2 segles que evidentment només publicava qui sabia escriure i que està fet, ja us dic, amb uns traductors també de primera línia, Sergi i Xavier Pàmies, l'Albert Nolla per als japonesos, la Marina Rossic, hi ha en Ramon Folch i Camarasa, alguns autors, mira, Lluís Anton Valdenes per la francesa Daphne de Maurier, hi ha uns traductors molt escollits, tant com les obres. Pensem que cada vegada més, i afortunadament, s'ha donat ja nom en els traductors i traductores, estan a la portada, el seu nom està a la portada, perquè si fem un exercici a vegades de llegir la traducció d'una obra que tenim la sort de veure-la traduïda en 2 o 3, per 2 o 3 traductors diferents, som conscients de quina és aquesta feina tan personal i que és tan important mantenir l'essència de l'obra i fer-ho literàriament exquisit, com és el llibre que estan traduint. Per tant, avui volem fer un homenatge a l'editorial Viena, que totes les seves col·leccions són extraordinàries. També hi ha una col·lecció que es diu... és victoriana, i n'hi ha una que es diu El Jardí Secret, que aquesta també la trobem indispensable quan es busca literatura per joves. El Jardí Secret són els títols que ells consideren imprescindibles per una bona educació literària per a la gent jove, o sigui, que no vol dir que no ho puguem llegir els adults, eh? Vull dir, agafes qualsevol llibre, encara que ells considerin que és per des de 11 a 12 anys, l'agafa un adult i queda igual de fascinat.
Ara estava mirant quin és tot el que tenen en aquesta col·lecció, tots els llibres, que són molts, però la veritat és que estic veient aquí les portades que són magnífiques.
És una preciositat. És un objecte de regal en ell mateix. És un llibre que quan el poses, per exemple, si tu vols, ara ens ha passat, per fi d'any, tens uns convidats a casa i tens 10 persones i us hi vols fer un obsequi, posar un d'aquests llibres en el plat a sobre el tovalló o triar una mica part d'aquesta col·lecció és decorativament, que evidentment no hem de parlar de l'exterior d'un llibre, però sí que està tan cuidada que ho està fins a l'últim detall, que ja és això. La portada, ja et dic, els traductors, els títols, la diversitat en els títols, vull dir, no està només en la cultura anglesa, ni la japonesa, ni, sinó hi ha una mica de tot, però tots, si t'hi fixes també, ja has llegit el nom dels autors, els coneixes gairebé tots, potser te'n sortiran 3 o 4 que diràs, mira, d'aquest no he llegit res, però et donen Edith Barton, et diuen Daphne de Maurier, et diuen Colette, et diuen Zweig, Nemirovsky, Chekhov, vull dir, i diràs, ah, sí, però no hauràs llegit aquesta obra, perquè o està dintre d'un recull de contes, la qual cosa ja sempre ha costat de vendre, en aquesta cultura nostra no som gaire seguidors dels reculls de contes, som més novel·lers, o bé t'haurà passat desapercebut el títol que ells proposen en aquesta col·lecció. La qual cosa també té molt de valor haver-ho trobat, eh?
Em deies, no?, que també són lectures ràpides. També, doncs, en un món en què anem tots tan accelerats i tan ràpids, també va bé, no?, tens aquella estona i aprofites.
Exacte. A més, és que estan escrits de manera que tu no et puguis perdre. És a dir, una obra com aquesta, ni pot haver 15 personatges, ni pot ser complexa anant endavant i enrere en el temps, ni, o sigui, tenen una característica concreta. I aquesta característica és una anècdota, un fet, una situació, un pensament, però que normalment està entre un i cinc personatges, poder. Mai n'hi hauran 15 o 20, perquè és que no et dona temps ni a presentar-te'ls. Per tant, el que li agrada més llegir una història lineal que es tanqui ràpid, aquesta col·lecció és perfecta.
Doncs
i
bé,
a més diria yes. que per tots els públics, evidentment, està agradant més als adults, perquè, bueno, vull dir, són bastant clàssics, una Aurora Bertrana, doncs mira, el coneix la gent que té més de 50 anys, però els que en tenen 15 no saben pas qui és l'Aurora Bertrana. Però, bueno, també podem intentar anar-s'hi acostant. Vull dir, penso que hi ha títols d'aquests. Mira, el Ball d'Irene Nemirovsky, per exemple, estava en una col·lecció juvenil de columna de fa 30 anys, i la recomanaven als instituts fa 30 anys. I ara està en una col·lecció de petits poders de Viena que, ja et dic, la compra la gent adulta, i en canvi no ha anat aquest llibre, no l'han llegit els joves ara, no, la generació que estem ara, no, la nostra societat.
Al final va bé poder-ho recuperar en qualsevol edat.
Exacte, sí. Una col·lecció per qui no li agradés llegir, perquè no s'espantaran, és a dir, quan veuen la mida del llibre ningú s'espanta, i a més això, una garantia, però una garantia absoluta, vull dir, pot no agradar-te gaire la història, dius, ai, mira, és una mica avorrida, és una mica lenta, que tampoc ho pot ser gaire, perquè evidentment és molt curt per ser així, però sempre, i crec que tothom notarà que és una bona obra.
Doncs hem recomanat aquests petits plaers de Viena, tota aquesta col·lecció que qui estigui interessat doncs, ho pot trobar, no?, les llibreries.
I tant, la majoria la tenim sencera.
Que doncs sí, déu-n'hi-do, sí. Perquè són molts llibres.
Sí, però bueno, no ocupen, ja et dic, vull dir...
Clar, són petits.
Sí, un petit expositor, un raconet... Bueno, almenys nosaltres som partidaris de tenir la sencera. És una col·lecció que provoca aquest col·leccionisme, aquesta... I aquesta sensació d'en vull més, vull dir, perquè és que quan tastes llegir aquesta qualitat i en aquest temps, i a més et queden tots els records, vull dir, qualsevol d'aquestes obres que llegeixes, al cap d'un temps dirà, no et passarà que diràs, ai, ara, de què anava aquesta? No, perquè et marquen molt.
Perfecte, marquen molt. Doncs ens apuntem a aquestes recomanacions.
Molt bé.
Teresa Calabús, moltes gràcies, que tinguis una molt bona setmana.
A vosaltres, fins aviat. Molt bon dia i bona setmana. Adéu-siau.
Amb aquestes recomanacions anem ja acabant el Supermatí en aquest dimarts 13. Un Supermatí que avui us hem explicat diversos temes, entre ells hem estat pendents també doncs, de l'aixecament, diríem, del tall dels pagesos a les comarques gironines, en aquest cas un tall de 5 dies i que va bloquejar l'autopista AP7.2, però també us explicàvem que encara s'estaven fent alguns treballs per poder reobrir la via, per tant encara hi poden haver algunes afectacions en el trànsit. Avui us hem explicat també que l'Ajuntament de Palamós ha rebut una subvenció de prop de 300.000 euros per desenvolupar el programa Treball als Barris amb l'objectiu de fomentar l'ocupació i afavorir la inserció sociolaboral al municipi. També que els Mossos detenen dues vegades en menys de 2 dies una dona multireincident per diversos robatoris a Begur i a Palafrugell, o bé que la Bisbal presenta el pla per transformar el sector sud del municipi en un acte obert al Teatre Mundial. També ja ha començat el nou servei de transport públic que demanda al Baix Ter, que vol millorar la mobilitat entre 31 nuclis de població de 12 municipis. Estem parlant del clic.cat, o bé que l'Espai Dona de Palafrugell ja ha obert les inscripcions per les activitats que ens portarà aquests primers mesos del 2026. També, quins són els reptes que té Verges per tenir el nou Institut Escola Francesc Cambó i Batlle, en aquest cas, un dels reptes que és ja en mans de la Generalitat, o que la Gossa Sorda tancarà l'Empordà Music Festival 2026. Però també fem una última actualització pel que fa al temps. Isaac Vilà.
Dimarts, que vindrà marcat per aquest vent de Garbí, que farà pujar la temperatura i estones al centre del dia bufarà amb intensitat. Mar alterada a mesura que anem mar en fora. A partir de dijous, divendres, canvi de temps.
Doncs bé, estarem molt pendents d'aquest canvi de temps. Tornem demà a partir de les 8 amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi molt bé. Bon dia.